Qualitat de periodisme.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 12 de febrer, dia en què vos explicam que el govern ha ajornat la votació sobre l'increment de l'impost de turisme sostenible a la mesa del Pacte de Sostenibilitat. A la trobada d'ahir, els empresaris turístics van criticar un dia més una hipotètica pujada que sí que té el suport dels sindicats. L'executiu considera que abans de prendre una decisió definitiva s'ha d'acabar de concretar a què es destinen els fons recaptats. El debat, per tant, continua obert en un dia en què ens hem despert de nou amb vent que bufa amb força a bona part de les Balears, amb avisos taronges a bona part de Mallorca i a tot Menorca, i avisos taronges també per mala mà en aquestes dues illes. A la resta del territori, avisos grocs. Només aquesta matinada els serveis d'emergència han fet 23 intervencions a les illes, la majoria per caigudes d'elements urbans i d'arbres i branques al carrer. A més, s'han cancel·lat algunes connexions amb vaixell. Coneixem ara quina serà la previsió meteorològica per avui. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, així és previsió marcada per aquest fort vent de component oest, un vent que ja ha arribat als 150 km per hora a punts de la Serra de Tramuntana i s'han superat, per exemple, cap a Satudossa a Artà. Atenció a aquestes pròximes hores fins a primera hora del capvespre, quan és quan bufarà més intensitat aquest vent, i a partir d'avui capvespre a hora baixa anirà afluixant sense desaparèixer, però insistim que seran aquestes pròximes hores les de major intensitat, això també durant un temporal marítim que ja és ben present amb aquestes onades màximes que ja han superat els 5 metres d'altura cap a la boia de Mó. Tot això, amb un dia marcat pel cel destapat, amb temperatura que fins i tot pot davallar lleugerament respecte als valors d'ahir. Recordem que varen arribar als 22-23 graus a punts del nord i est de Mallorca, fins i tot a punts d'Eivissa. Per tant, lleugera davallada de la temperatura i ara mateix amb valors de 15 graus a Mó, 16 a Ciutadella, 18 a Port de Colom i a Inca, de 9 a Palma, de 7 graus a Vila, 16 a Sant Antoni.
I d'atenció, ho dèiem, aquesta dada que s'ha arribat de 150 km per hora del vent en alguns punts de la Serra de Tramuntana, i a la mà també la situació complicada. Hem sabut que el port d'Eivissa està tancat, per tant, evidentment, el trànsit marítim també està afectat per aquest temporal demà. Tot d'una ho ampliam, abans però repassam altres qüestions, altres notícies destacades. A Ciutadella, la quinzena de persones que ahir van ser desallotjades per un incendi en un edifici han pogut dormir a casa seva.
El foc es va declarar de vers les 4 del capvespre a la planta baixa d'aquest edifici. Va afectar una quinzena de persones, com dèiem, que habitaven els pisos superiors i que, després d'extingir-lo, han pogut retornar-hi.
El servei d'emergències de l'U2 ha atès una mitjana de 2.100 telefonades cada dia a les Balears el darrer any, i això es tradueix en uns 400 incidents diaris.
Dades que han conegut quan es compleixen 30 anys del servei. Ahir ho van celebrar en una gala on alguns dels treballadors, com Cristina Terrassa, varen recordar com han canviat les coses en 3 dècades. Sobretot han destacat avanços relacionats amb la tecnologia.
La gran diferència ja és la tecnològica, que varen passar de fer feina amb, ja t'he dit, amb mapes i els petitons aquest, de calle, dels carrerers.
Sí, els callejeros.
Exacte, els callejeros de tota la vida. I a tot lo tecnològic. A tot ja tenir-ho amb ordinador i es Google i quasi tot, i superbé. O sigui, un pas brutal.
A la crònica política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès millorar els protocols de seguretat perquè no es repeteixin accidents mortals en els trens.
Lo que tenemos que hacer es investigar. Investigar. Aprender también de él y, por tanto, también tomar medidas y actuar en consecuencia.
Això en una compareixença tensa. Al Congrés dels Diputats, l'oposició ha advertit al president espanyol que acabarà al banc dels acusats. Alberto Núñez Feijóo és president del PP.
Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
I en els esports, la Barca Menorca Volley és el nou líder de la Superliga Femenina. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt menorquí es va imposar per 3-16-1 el Heidelberg i el supera a la classificació. Tot i començar perdent el primer set per 22-25, la Barca va aconseguir capgirar el marcador i guanyar altres següents sets. En futbol sala, empat a 2 entre l'Illes Balears Palma i l'Inter Movistar, el conjunt mallorquí que guanyava per 0-2 a un minut del final del partit va acabar indignat amb l'actuació arbitral. I en bàsquet, a la primera FEB, dolorosa derrota del Fiwi Mallorca a Son Moix per 79-80 contra el Fuenlabrada, i el Palmer Bàsquet va caure per 85-69 a la pista del Palència.
Són les 8:05, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Boussà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La mesa del Pacte per a la Sostenibilitat ha ajornat la votació per decidir sobre l'increment de l'impost de turisme sostenible en temporada alta. Aquesta mesura va ser proposada per la presidenta del govern, Marga Proens, en el debat de política general de l'any 2024, i fa unes setmanes el PSIP va defensar una iniciativa al Parlament en el mateix sentit. Segons ha explicat la consellera de Treball, Catalina Cabré, tots els assistents a la trobada han coincidit que s'ha d'analitzar quin ha de ser l'objectiu de fons.
Quizás es el momento de acudir a estos, a esta posición de algún experto, de algún especialista que debiera alinear el objetivo y cómo está configurado esta tasa hacia lo que son la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad.
Tot això mentre que els sindicats insisteixen que s'ha d'incrementar aquest impost turístic.
El secretari general de Comissions Obreres a les Balears, José Luis García, proposa elevar la taxa turística a 15 euros per persona i dia, mentre que Pedro Omar, d'UGT, coincideix que una redefinició a l'alça no comprometerà la posició de les Balears.
Para hablar de la gestión o a qué se destina o cómo se gestiona el impuesto, hay una comisión de impulso de turismo sostenible que ya podría tratar estos temas. Es decir, los temas de actualidad son unos y los estratégicos y de reflexión son otros.
Nosotros nos felicitamos de que el debate de sobre pujar o baixar o deixar com està, si TS, si impuesto de turismo sostenible, estigui encara vigent, el donàvem per mort. Ha estat una sorpresa veure que el govern balear el torna a posar damunt la taula.
Maria José Aguiló, vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, rebutja l'increment de l'impost i defensa que se'n faci una revisió integral de la gestió i recaptació.
Nosotros rechazamos de plano una hipotética subida en coherencia con los argumentos que ya hemos puesto sobre la mesa y también por la evidencia de que no hay un problema de necesidad de recaudación en las Islas Baleares, sino un problema de capacidad de gestión de los fondos de la ecotasa que ya se recaudan.
La patronal CAEP, que també participa en la mesa, va en la mateixa línia i tampoc no dona suport a cap augment de l'ITS i demana revisar els criteris d'assignació dels fons recaptats.
Per cert, que en les darreres hores el Partit Popular ha rebut crítiques tant des de la dreta com de l'esquerra per l'abstenció dels populars al Congrés en la votació perquè Formentera tingui un senador propi. Els grups diuen que és una falta de coherència perquè el Parlament de les Illes Balears havien votat que sí. Des de l'esquerra es parla de tradició i d'hipocresia. Són Josep Castells, a més per Menorca, Lluís Apesteguia, a més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
Denunciar també el cinisme de la presidenta Provenç, que va celebrar l'admissió de tràmits amb l'abstenció del seu partit.
Exigirem en el Partit Popular que no digui una cosa aquí i faci l'altra a Madrid, que és el que va passar ahir. Perquè, si no, hauran de respondre no només davant el poble de Formentera, sinó davant el poble de les Illes Balears.
Da vergüenza ajena. Es un ejercicio de hipocresía sin igual, además, que Proens salga a decir que avanza la tramitación. Avanza la tramitación porque el PSOE no ha hecho lo mismo que el PP.
I a la dreta del PP, Manuela Cañadas, de Vox, ho considera una incoherència més dels populars.
Incoherente estar defendiendo y luego votar. Es lo que siempre denunciamos de los 17 discursos diferentes que se tienen.
Sebastià Sagreras es defensa i assegura que la votació de dimarts al Congrés va ser un vot de prudència.
El Partit Popular votaran a favor de la proposta final, de la votació final,
si el Partit Socialista no ha introduït altres temes. I com fan aquesta reforma de la Constitució per introduir temes com, per exemple, que les Illes Balears no tinguem autonomia fiscal?
Recordem que el vot d'aquesta setmana al Congrés era la presa en consideració. D'aquí al vot final queda tota la tramitació parlamentària.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
A Ciutadella en surt important i les autoritats van haver de desallotjar un edifici per un incendi declarat a una planta baixa. El foc va afectar una quinzena de persones que habitaven els pisos superiors i que després d'extingir-lo van poder tornar-hi. Ara bé, la pitjor part va ser per les dues residents de l'immoble sinistrat al carrer de Quintana de Mar, una mare i una filla de 87 i 55 anys que van ser evacuades al centre de salut Canal Salat. Els pèrits continuaran avui amb la inspecció per determinar les causes.
La mare va requerir oxigen per intoxicació de fum, però nit ja va ser donada d'alta. S'ha precintat el pis i de moment no hi poden tornar. El foc va declarar al voltant de les 4 del capvespre i s'hi van desplegar 3 destacaments dels bombers i la policia local. Juanjo Frank és el cap de bombers de Menorca.
Un incendi a la planta baixa d'una vivenda i bé, diu que evacuar els pisos de la part de dalt. I bé, la situació de bombers serà ràpida i no s'ha cremat. El que m'han comentat els bombers, pas de ser una habitació, cuina, sofà, si alguna cosa així.
Després d'extingit l'incendi, a nit, els veïnats evacuats han pogut tornar a casa seva una vegada els bombers. Ja havien ventilat l'edifici i l'arquitecte municipal havia corroborat que l'estructura no estava afectada. Maria Jesús Begur és la batlessa de Ciutadella.
Les persones que habitaven a la casa i, bueno, com deies, altres veïns bueno, han sortit també per seu propi peu i bueno, sols altres en un primer moment, però bueno, es troben bé i han quedat acollits a casa de familiars. L'arquitecte municipal, ja un arquitecte municipal ha inspeccionat la casa, sembla que no hi ha perill, bueno, ara està tancada, però bueno, ara la informació que tinc d'aquest darrer moment que sembla que no hi ha perill.
Ara per ara es desconeixen les causes del foc.
Als tribunals, l'home acusat d'haver violat a la seva filla de 3 anys a Palma ha negat els fets. Segons l'escrit d'acusació, el processat aprofitava les visites de la menor a la presó per fer-li tocaments.
A més, en una ocasió, abans de la seva entrada a la presó, la va violar a la casa de Palma. A preguntes de la fiscalia, l'acusat ha dit que aquesta denúncia és molt estranya i que mai ell no s'hi ha acostat. El processat s'enfronta a 18 anys de presó per diversos delictes d'abús i agressió sexual per uns fets que es remunten a l'any 2018. L'encausat té diversos antecedents per violència masclista i abusos sexuals.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I ho dèiem en començar, el vent és protagonista avui a les illes amb Mallorca i Menorca en avís taronja per fort vent, amb ratxes de fins a 90 km per hora, que les muntanyes ja han arribat en alguns punts als 150. Al sud-oest de Mallorca i les Pitiuses es troben en avís groc. I també hi ha avís intermig per mala mà, avís taronja, pràcticament totes les Balears. Els serveis d'emergència informen que aquesta nit passada han fet 23 intervencions a les illes, d'aquests quasi tots a Mallorca, 21. També n'hi ha hagut una a Eivissa i una altra a Menorca.
Així és, i també us podem contar aquesta hora que la major part de sortides són per caiguda d'elements urbans, d'arbres també, i branques al carrer. En qualsevol cas, la pitjor part serà per l'interior de Mallorca i la serra de Tramuntana. El nivell taronja implica perill important per fer activitats a l'aire lliure i també per circular. A la resta de Mallorca, sud-llevant i zones menys elevades, l'avís en aquest cas és groc i les bufades poden arribar, atenció, així mateix als 80 km hora. Aquest avís s'estén també a les Pitiuses, mentre que Menorca comparteix l'alerta de segon grau, sobretot a les zones costaneres.
Els fenòmens costaners són un perill clar. Els avisos per mala mà s'estenen a Mallorca i Menorca. La totalitat de la zona litoral es preveuen onades molt altes, d'entre 6 i 8 metres. Per tant, es recomana no fer sortides nàutiques, sobretot a les embarcacions petites, i hem de recordar que el port d'Eivissa, segons ha explicat l'autoritat portuària, ha hagut de tancar. És a dir, el port d'Eivissa està tancat en aquestes hores, segons ha informat fa només uns minuts l'autoritat portuària.
I per això afecta directament a les comunicacions amb vaixell Baleària, per exemple, ha suspès per avui mateix els seus trajectes Palma-Eivissa-Dènia, Ciutadella-Alcúdia, i també Alcúdia-Barcelona. A les Illes Pitius és l'avís és groc, però la mà també estarà ben alterada amb onades que poden superar els 4 metres. De moment, els aeroports mantenen tota l'activitat i no s'han anunciat suspensions de vols, però no es descarta, segons asseguren els controladors aeris, que alguns aterratges s'hagin de repetir en cas d'emergència, fer-se en aeroports més propers.
I per cert que a Catalunya la situació és ben complicada perquè avui s'ha suspès l'activitat educativa, esportiva i sanitària no urgent per vent i demana a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris i prioritzar el teletreball. Tota la comunitat es troba en alerta taronja i els punts del litoral en alerta vermella per forts vents. I a Portugal, a la regió de Coimbra, s'han evacuat preventivament 3.600 persones pel perill de desbordament d'un riu i la pressió sobre els dics. Aquí a les Illes, el servei d'emergències de l'1-2 han també sabut en aquestes darreres hores que és una mitjana de 2.100 telefonades cada dia a les Balears en el darrer any, i això es tradueix en uns 400 incidents diaris, dades que coneixíem quan es compleixen 30 anys d'un servei que és en plena transformació digital i que ajuda a accelerar la gestió de les incidències.
De fet, a les darreres dècades, 3 dècades, Emergències ha rebut un total d'atenció 24 milions i mig de telefonades i ha gestionat 4 milions d'incidències. Una xifra que puja durant els mesos d'estiu, quan també s'incrementa el percentatge de telefonades per part de turistes fins a situar-se en el 10% del total. La major part de les incidències són per urgències sanitàries, seguides d'accidents de trànsit i també conflictes a la via pública. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
Consolidació de plantilla, seguir apostant per a l'implantació de Soncol, que s'ha d'acabar de perfeccionar, i sobretot que les línies sempre estiguin cobertes i que cap persona que crida SO2 quedi sense setes.
Com dèiem, són 3 dècades de servei públic i vocació que han celebrat en un acte per retre homenatge a tots els professionals que hi ha darrere de les telefonades de l'1-2. Ha estat el baluard de Palma.
I en el transcurs d'aquesta gala, alguns treballadors han remarcat la importància de la tecnologia implantada en aquest servei, com Cristina Terrassa, una de les supervisores.
La gran diferència és ja la tecnològica, que van passar de fer feina amb, ja t'he dit, amb mapes i els petitons aquest d'escarrerers.
Sí, els callejeros.
Exacte, els callejeros de tota la vida. I a tot lo tecnològic. A tot ja tenir-ho amb ordinador i el Google i quasi tot i superbé. O sigui, un pas brutal.
I Javier Llebrés, també supervisor i que va formar part de l'equip que justament va posar en marxa el servei, ha explicat com vengueren dels Estats Units a formar-los i ha afegit aquesta anècdota.
Va venir un instructor i el que veiem nosaltres a les pel·lícules de cowboys pues era tal qual, un senyor amb el gorro de cowboy, les botes texanes, el cinturó Sevilla de rodeo, i sí, tal qual, el primer dia se va presentar així. I bueno, van tenir aquesta sort de tenir el primer curt de gestor d'emergències.
I hem de dir que tots han recordat moltes d'aquestes telefonades sobre el perfil dels usuaris. Laura Muñoz ha destacat que la gent gran és la que passa més pena i la costa més fer servir aquest servei d'urgències.
Gran, que li fa greu telefonar, que de vegades telefonen, ai, perdona, no voldria molestar, però la meva dona...
Sí, sí.
No respira, no xerra, no, gent gran que li sap, sí. Sincerament li sap greu perquè saben que estan mobilitzant molta gent.
Asseguren, però, que dia a dia el servei millora en qualitat, també en quantitat, i que les noves tecnologies i la intel·ligència artificial contribuiran a que l'1-2 evolucioni.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Ara són les 8:19. El Col·legi de Metges de les Balears ha denunciat que les retribucions dels professionals a la sanitat privada són indignes. Segons un estudi de l'òrgan, 9 de cada 10 metges qualifiquen de dolentes a molt dolentes les tarifes que cobren per consulta, que poden oscil·lar entre els 8 i els 14 euros. També parlen d'una pèrdua d'independència, ja que el pacient no pot triar metge i està condicionat al quadre mèdic de l'asseguradora.
El president del Col·legi de Metges de les Balears, Carles Requesens, ha denunciat aquesta situació després de realitzar una enquesta entre més de 260 professionals dels 3.000 facultatius que treballen actualment a la sanitat privada. Davant aquest escenari, el doctor Requesens demana una actualització de les retribucions. També ha denunciat que les pòlisses de baix preu són tot un engany per a la ciutadania. Ens referim a aquelles assegurances que ofereixen una cobertura, per exemple, sanitària, per 19 o 27 euros al mes.
Hi ha companys que ens han traslladat que estem parlant de xifres de 8 euros, 9 euros, 10 euros, 14 euros per una consulta. Nosaltres fem la comparativa una miqueta d'una forma inclús ridícula, que la gent paga més per contractar un servei de televisió, no? Ja sigui un Netflix, no? O un Amazon Prime.
Enguany, el Col·legi Oficial de Metges vol oferir un servei gratuït per a la ciutadania perquè s'assessori sobre quines són les millores assegurances de salut.
I el govern central calcula que el nou Reial Decret Llei d'Escut Social evitarà que més de 24.000 famílies de les Balears perdin casa seva enguany. Ho ha explicat el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui demana a la presidenta del govern, Marga Proens, que el Partit Popular doni suport a aquesta iniciativa al Congrés.
Rodríguez ha defensat precisament les mesures incloses en el decret, com, per exemple, la pròrroga de la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa d'habitatge quan el propietari és el gran tenidor, precisament, a un fons voltor, així com la comunitat del bo social energètic.
Un real decreto que va en contra de la especulación de estos grandes tenedores, de fondos buitre o de grandes propietarios. Lo que se intenta aquí es que, de alguna manera, no se juegue al monopoly con un derecho esencial y fundamental y constitucional como es el de la vivienda.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'Ivetres Ràdio.
Són les 8 i 22 minuts, arriba el temps de Carnestoltes a Mallorca, això vol dir que els carrers s'omplen de disfresses i rues, però als forns també hi ha un altre senyal inequívoc que el calendari avança cap a la Setmana Santa i són les ensaïmades de tallades. En un d'aquests forns, amb història, a Palma, el forn de la Real, al carrer dels Reis Catòlics, és el nostre company Toni Escanelles que ens explicarà com llueixen en aquesta hora els aparadors. Toni, bon dia.
Bon dia. Idò, hauríeu de veure, companys, perquè ara la gent està traient del forn aquestes encimades de tallades, els està col·locant ara mateix, jo en tenc a davant el Nassos, un aparador de vidre amb quatre encimades recient tretes, encara fan fum del forn, per tant, un autèntic espectacle, que és el que toca ara en temporada de fresses, de disfresses i de carnestoltes, perquè és allà on es fan aquests productes ara, la sobrassada, el carabassat, que són les habituals d'aquest període. Abans de la Quaresma ens explicava en Jaume Gelabert, propietari del forn, perquè és un moment de poder gaudir abans de quedar tancats o reclosos a casa d'alguna manera o d'intentar evitar els accessos.
No, i joves també, el que passa que la gent major és que més, perquè comences a córrer a dimecres, la setmana que ve, i encara hi ha gent que ho fa.
Ens explicava que fa 52 anys que aquest forn està obert i que és relativament més fàcil mantenir les tradicions d'aquest tipus quan el forn fa els productes i els posa al mostrador directament i no depenen d'altres elaboracions o de panificadores. Dèiem fa 52 anys i ens explicava que just és adaptar al moment del calendari els productes que treballen ells tota la vida.
Ara fins em va passar Pasqua anant per amunt. Em va passar Pasqua i ja davall una mica la feina. Però bueno, tot l'any, encimades se'n fan tot l'any. Nosaltres, que més feina, el dissabte i diumenge.
En temps en què les tradicions es dilueixen a moltes bandes, a Palma, forns com el de la Real es mantenen.
Gràcies, Toni, per aquesta connexió en directe. Moltes tradicions, dèiem, es dilueixen, però aquelles que són relacionades amb el menjar molt sovint són aquelles que més persisteixen. D'aquí uns segons arribarem a les 8 i 25 minuts. Anem ara amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
La Barca Menorca Volley és el nou líder de la Superliga Femenina. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt menorquí es va imposar per 3-16-1 al Heidelberg i el supera a la classificació. Tot i començar perdent el primer set per 22-25, la Barca va aconseguir que girar el marcador en guanyar els tres següents sets. Amb aquesta victòria, el conjunt de Bell Llorenç és líder en 38 punts, mentre que el Heidelberg és segon i es queda 2 punts per davall. En futbol sala, empat a marca entre l'Inter Movistar i l'Illes Balears Palma Futsal al pavelló Jorge Barbajosa. Els d'Antonio Vadillo, que anaven guanyant per 0-2, a falta de menys d'un minut per acabar el partit, van veure com se'ls escapava una victòria en dos gols de pànic des dels 10 metres. Els mallorquins acabaren molt enfadats amb l'actuació arbitral. Són el tècnic Antonio Vadillo i també el capità de l'equip, Carlos Barrón.
Creo que el empate igual es justo, ha sido un partido igualado, equilibrado, pero es que faltan minutos, ganábamos 0-2, inventan las faltas y siempre compensando, siempre gestionando de una forma u otra y esto cansa. La verdad nos sentimos muy perjudicados, no solo en el día de hoy, sino ya llevamos varios partidos así, pero lo de hoy ha sido increíble.
Bueno, creo que hoy es ya decir basta, basta ya, porque no puede ser que los árbitros sean tan protagonistas en los partidos. Al no ser profesionales como nosotros, que nos jugamos el pan de cada día, cada fin de semana, pero ellos como vienen aquí, arbitran y luego se van a su casa tranquilamente, pues no, es el momento de decir que no, que ya vale de lo que hacen cada partido.
El Palma tornarà a jugar aquesta setmana. Ho farà dissabte a la 1 del migdia al Palau de Sant Moix contra Osasuna. I a la primera divisió ja tenim horari per al partit de la jornada 27. El Mallorca visitarà el Sàdar de Pamplona per enfrontar-se a l'Osasuna. Serà divendres, dia 6 de març, a les 9 del vespre. A la Copa del Rei, a nit es va disputar el partit d'anada de la primera semifinal, el derbi basc, un derbi que va guanyar la Reial Societat a Sant Mamés per 0-1. Avui serà el torn de l'altre enfrontament d'aquestes semifinals. L'Atlètic de Madrid i el Barça jugaran a El Metropolitano a les 9 del vespre. I en bàsquet, doble derrota dels conjunts balears a la Lliga FEP. A la primera FEP, el Fiui Mallorca va caure per la mínima 79-80 contra el Fuenlabrada a Sant Moix. Amb aquest marcador, el Fiui surt de la zona de play-off descens i es desà a la classificació. És el tècnic del Fiui Mallorca, Pablo Cano.
Y otra vez el equipo me parece que hizo méritos. Este aviso y esta historia es para que la gente, nuestra hinchada, nuestra afición, también sepa cómo la viven los jugadores y el nivel de compromiso.
I nova derrota del Palmer Bàsquet per 85-69 a la pista del Palència. El conjunt mallorquí continua en zona de descens amb 3 victòries només aquesta temporada. És l'entrenador del Palmer, Juani Díez.
No hemos presionado el balón todo el tiempo como era necesario y como lo hemos hecho al principio para generar esa ventaja. Entonces, cuando tú bajas los brazos, equipos como estos que están arriba y que lo están por esto, porque son sólidos, esa es la autocrítica que yo hago primero como entrenador, la culpa es mía en ese aspecto, y luego, oye, tenemos que dar ese paso para que conseguir, ¿no?, esa solidez.
I en tenis taula, el Son Cladera va perdre per 1-3 contra el Linz d'Àustria al partit d'anada dels quarts de final de la Eurocup. És la jugadora del conjunt mallorquí, Eugènia Sastre.
Sí, hem tingut moltes opcions. Sí que pareixia que el meu partit no anava a encaminar bé, però bueno, al final l'he pogut treure i una pena aquest darrer perquè podíem haver arribat en els 2-2 i podria haver passat qualsevol cosa.
La tornada d'aquesta eliminatòria jugarà aquesta mateixa setmana. Serà dissabte a terres austriaques el Son Cladera, que cercarà la remuntada d'aquest 1-3 que va patir ahir a casa. I en tennis, al vuitens de final del torneig de Rotterdam, Jaume Munà s'enfrontarà avui al rus Karen Khachanov quan siguin les 11 del dematí. El santanyiner cercarà guanyar el tenista número 18 del rànquing ATP per aconseguir classificar-se per als quarts de final d'aquest torneig de Rotterdam. Recordeu la cita, Jaume Munà, Karen Khachanov, avui a les 11 del matí. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, moment ara de repassar quines seran les claus d'aquest dijous. Una jornada que està marcada pel vent. La EMET ha activat a les 7 del matí la vista aronja a les Pitiuses i a partir de les 9 també estarà a Menorca i a l'interior i nord i nord-est de Mallorca.
I a causa d'aquests fenòmens, els serveis d'emergència han atès aquesta matinada 23 intervencions a les illes. D'aquestes, 21 a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. La major part de sortides han estat per caigudes d'elements urbans i d'arbres i branques al carrer.
També ha vist taronja per mà de mà totes les Balears. Es preveuen onades molt altes d'entre 6 i 8 metres.
Es recomana no fer sortides nàutiques, sobretot a les petites embarcacions. També s'ha vist afectat el trànsit marítim i les navilieres han cancel·lat alguns dels trajectes que tenien previstos.
A partir de les 8:45 serà el torn aquí a l'informatiu matí de la informació de proximitat a les edicions insulars i precisament a les Pitiuses, parlant d'aquest temporal perquè s'ha tancat el port d'Eivissa, s'han suspès les connexions entre Eivissa i Formentera fins a nou avís. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia, sí. Des de les 6 de la matinada el port d'Eivissa està tancat. S'han registrat ratxes de fins a 105 km per hora a l'aeroport, cosa que està afectant també l'hora de sortida i arribada dels avions. Ja s'han registrat retards. Els bombers asseguren que ha estat una nit tranquil·la, però que ja han començat a rebre cridades de veïns, sobretot de la zona de Sant Josep, alertant de la caiguda d'arbres que obstaculitzen el trànsit.
A Menorca desallotgen un edifici de Ciutadella per un incendi en una planta baixa. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En total, unes 15 persones es van veure afectades, però no hi va haver cap conseqüència greu. El foc es va declarar al voltant de les 4 del Cabés, però les dues residents de l'immoble incendiat, una mare i una filla de 87 i 55 anys, van ser evacuades a l'Hospital Canal Salat i la mare va requerir oxigen per intoxicació de fums al mateix vespre, però ja va rebre l'alta. La filla no va requerir atenció. S'ha precintat al pis i, de moment, no hi poden tornar.
I a Mallorca, Solla posarà en marxa la zona de baixes emissions a final d'aquest mes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La mesura limita l'accés als visitants i n'afavoreix els residents que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu de l'Ajuntament és eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïnats i turistes.
Són les 8:32. Ara faim una petita pausa i tot d'una parlam del sector tèxtil.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca-Reial Betis a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí! I també al canal de YouTube d'IB3 Esports.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Ara són les 8:33. Hem sabut aquesta setmana que la Comissió Europea prohibirà a les grans empreses del sector tèxtil destruir el calçat i la roba que no venen. S'ha aprovat recentment i es preveu que la mesura entri en vigor el pròxim mes de juliol. Es calcula que aquesta pràctica, la de destruir aquesta roba que no s'arriba a comercialitzar, genera cada any un volum d'emissions de CO2 equivalent al de Suècia. De fet, Es calcula, també, segons l'executiu comunitari, que entre el 4 i el 9% de productes tèxtils que no es comercialitzen s'acaben destruint sense ni tan sols haver estat emprats. Hi ha per alternatives en aquesta moda ràpida. Ja fa temps que proliferen les botigues de roba de segona mà en l'objectiu de reutilitzar i donar una segona vida a la roba. Una d'aquestes iniciatives és Eines per Inserció, impulsada per Càritas, que s'encarrega tant de la recollida de roba usada en els centres, en el centenar de contenidors que hi ha arreu de les illes, com de la seva comercialització a diverses botigues sota la marca Moda Re. Ara tenim a l'altra banda del telèfon a Félix Sánchez, que és gerent d'aquesta iniciativa de Càritas, gerent d'Eines per Inserció. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin procés se segueix des de que es recull aquesta roba, els contenidors de reciclatge, fins que la veneu en aquestes botigues de Moda Re?
Bueno, pues la roba que recollim en els 215 contenidors que tenim, la duim a la planta nostra que tenim a Gremi Sabaters i després des d'aquí, mitjançant un tràiler a través d'un vaixell, el duim cap a la planta de tractament, que n'hi ha dues, n'hi ha una a Sabadell i una altra a Coopera, a València, i aquí segueix un procés de recuperació, és a dir, la roba se recupera i amb un percentatge bastant elevat, en el 2021 estem xerrant d'un 54%, i aquesta roba que se recupera se ven després a les nostres tendes. Val? Després hi ha un petit, bueno, hi ha un percentatge també bastant elevat que el que se fa amb ell és que se recicla, i després un altre ja més petit que ja se té que valorar directament. Utilitza com a combustible, normalment.
Hi ha més de 200 contenidors a les Balears. Quin volum aproximat de roba s'arriba a recollir en un any?
Pues en un any, l'any passat, per exemple, van recollir van ser 200... Espera, mil, no, perdó. 1.114 tonades.
Aquesta roba...
I, bueno, normalment a prop de 1.100-1.200 tonelades. És el que, més o menys, un any agafam un poc menys, un any agafam un poc més, entorn a 100.000 quilos mensuals, i pot ser, diguéssim, una mitja de 5.000 quilos diaris, 25.000 quilos a setmana.
Ja n'hi ha.
De mitja anual.
La roba que tractau, la roba que acabau venent, és tota donada per la població que deposita roba en aquests contenidors? O també hi ha botigues o empreses tèxtils que cedeixen roba que no han pogut vendre?
Bueno, nosaltres a nivell d'Eines per Inserció, normalment hi rebem qualque donació puntual de qualque tenda que tanca, o qualque excedent que tenen. Per això és testimonial. No, en representació dels quilos que no els recuperem, o sigui, no els recollim, és algo testimonial. Sí que després que hi ha acords a nivell de Moda Re, que Moda Re, diguéssim, és una entitat creada per Càritas Espanya, a la qual nosaltres pertanyem, igual que 50 Càritas més i 50 empreses d'inserció més, propietat d'aquestes Càritas, que sí que té acords amb empreses tèxtils grans, i que donen aquesta roba que estan obligats ja a recuperar. És a dir, ja no se poden desfer des de tots. Com tu veus a la notícia que s'ha llegint a l'inici, donen aquesta roba. Però, bueno, donen la roba que ells no poden vendre en els seus aules i però, vamos, que tampoc no... Les nostres tenen la presència també és un poc testimonial, eh? Nosaltres tenim més roba recuperada que no una altra cosa.
Les botigues que venen roba usada s'han multiplicat en els darrers anys, al Mancom. Aquesta és la percepció que tenim. Heu notat que hi ha un increment de la població per aquest tipus de roba reutilitzada, que hi ha també una major consciència ecològica?
A part de que hi ha més consciència ecològica de la gent realment, bueno, en un principi sembla que és reàcia, però quan entra dins les nostres tendes, o diguéssim la roba, que la roba és de qualitat, que la roba se pot emplear una altra vegada i que els preus són molt, molt econòmics, pues, jo crec que la gent en el final, aquesta, diguéssim, tendència que pot tenir a no voler posar-se una roba que ha usat una altra persona, en el final aquesta mentalitat ja va canviant poc a poc i de cada vegada s'està demanant més la roba. Nosaltres ho veiem, de fet, nosaltres hem obert una tenda més i Moda Re pues, ja va a prop de
ja tenim quasi 170 tendes i d'Espanya crec que hi ha més de 300 tendes. No arribam a lo que és Anglaterra, que seria l'objectiu, que tenen més de 10.000 tendes de segona mà, però bueno, ojalà, a poc a poc.
Imaginam que a través de la reutilització s'aconsegueix roba més econòmica, per quins preus es pot arribar a aconseguir algunes peces de roba més típiques?
Bueno, pues poden tenir entre un pot aconseguir roba per 3 euros, per 6, per 10, per 20, depèn de la qualitat, depèn dels tipus de roba, i depèn de vegades també de la marca, perquè si clar, com has recuperada, si trobes qualque cosa que és d'una marca bona, pues intenta posar-li una mica més de peu, però normalment és molt assequible. 9, 15, no sé si seria més o menys entre 9 i 15 euros una mitja.
Fèlix Sánchez, gerent d'Eines per Inserció, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
A vosaltres.
Ara són les 8:40.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I fem un repàs allò més destacat de la política estatal. A pocs dies de complir-se un mes de la tragèdia ferroviària d'Adamuz, Pedro Sánchez ha promès millorar els protocols de seguretat perquè no hi torni a haver accidents mortals en els trens. Ho ha dit en una tensa compareixença al Congrés dels Diputats, on el PP i Vox han advertit al president espanyol que acabarà al banc dels acusats.
I davant aquestes crítiques, Sánchez els ha acusat de desinformar i alhora utilitzar la tragèdia per rèdit polític, ha dit. Durant la seva intervenció ha defensat que el sistema ferroviari és segur, però que els protocols no són infal·libles.
Lo que tenemos que hacer es investigar, investigar, aprender también de él y por tanto también tomar medidas y actuar en consecuencia.
El debat tanmateix ha anat pujant de to quan el líder del PP i també el de Vox han relacionat els accidents de tren a la falta d'inversió del govern espanyol. Són Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
Les tragèdies ferroviàries, de fet, han centrat el debat, però també la política internacional. Sánchez ha criticat la captura de Nicolás Maduro a Venezuela per part dels Estats Units, tot i que Espanya, ho hem de recordar, no el va arribar a reconèixer com a president electe. S'ha posicionat també a favor del Pacte Verd i l'acord de Mercosur i la defensa de l'estat de Palestina, del qual, ha dit, Espanya continuarà sent un aliat estratègic.
I a la crònica política també destacam que continuen les negociacions per formar govern extranjer. Extremadura. La cúpula del Partit Popular avala que Maria Guardiola demani al PSOE una abstenció per ser investida presidenta. Creuen que repetir les eleccions no és desitjable perquè pot implicar un repartiment d'escons similar a l'actual.
Els socialistes però asseguren que ningú els ha proposat que s'hi abstinguin i creuen que el líder del PP, Núñez Feijóo, no ho permetria. La ministra de l'Habitatge, Isabel Rodríguez, assegura que no s'hi abstindran.
Yo lo que le preguntaría a la señora Guardiola es para qué convocó elecciones, porque estas elecciones eran innecesarias. Entonces el Partido Socialista ofreció su voto para evitar esa convocatoria electoral y que Extremadura tuviera unos presupuestos. Por tanto, ahora la responsabilidad es solo y exclusivamente del Partido Popular y de la señora Guardiola.
I a la crònica internacional, aquesta matinada, el Senat de l'Argentina ha aprovat el projecte de reforma laboral proposat pel president del país, Javier Milei. Després de més de 14 hores de debat, ha estat validada per 42 vots a favor i 30 en contra.
Els ciutadans han sortit al carrer per protestar contra la norma que modifica de manera radical les condicions de feina. De fet, a Buenos Aires s'ha donat una batalla campal que s'ha saldat amb policies ferits i també dos manifestants detinguts. La llei proposa la creació d'un fons d'assistència laboral per finançar els acomiadaments. També permetrà que els salaris es paguin en moneda estrangera o en espècie augmenta la jornada també laboral a 12 hores diàries.
I més enllà d'aquesta actualitat internacional, també hem de destacar dos assumptes més d'aquesta jornada a les Balears, unes que, segons acabem de saber només uns minuts, s'han suspès les activitats a l'exterior del campus i a les seus universitàries de la UIB. Per tant, les activitats en concret de l'exterior durant tot el dia d'avui, en concret per aquest fort vent que està bufant. Recordem que les Balears es troben quasi totes en avís taronja per vent i també per mala mà. I també hem sabut aquestes darreres hores que Xisco Quesada, el jove mallorquí de 28 anys que havia fet pública amb molta sinceritat i de manera molt oberta la seva lluita contra un càncer de pàncrees amb metàstasi hepàtica, va morir ahir, després de mesos de malaltia. Pare de dos fills, va explicar públicament el procés i va denunciar les dificultats per accedir a determinats tractaments. Va ser diagnosticat dia 5 de juny del 2025 d'un càncer de fase avançada i poques hores després de rebre la notícia va demanar matrimoni amb la seva parella en un procés que va explicar a través de les xarxes socials i que ha commogut a moltes persones. Així arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb la informació de cada illa a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
TV3 Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Sóller posarà en marxa la zona de baixes emissions a finals d'aquest mes. La mesura limita l'accés a les visitants i n'afavoreix els residents, que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu del consistori és eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïnats i turistes. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Què tal? Bon dia. En aquesta hora també en retenció un CDMT en sentit part, en transit molt lent des d'abans de d'arribar al Consell, que es complica especialment de Santa Maria de Camí l'enllaç de Marratxí. A l'MV i la via de cintura, la situació difícil pràcticament a tot el sector nord, hi ha aturades importants als accessos de Sant Castelló, zona de Cimaxi, i s'estén fins al túnel de Gènova i la zona de Santa Pinya. També registren retencions a l'MV15 de l'atur de Sant Ferriol i als accessos del carrer de Dó. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenegle, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IV3. Tots donam una mà a Abaimar.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Podem al començament. Sóller posarà en marxa la zona de baixes emissions a finals d'aquest mes. La mesura limita l'accés als visitants i n'afavoreix els residents que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu de l'Ajuntament és eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïnats i turistes. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Els vehicles dels visitants amb etiqueta blava, els elèctrics i aquells procedents de municipis en conveni com Fornalutx, podran circular pels carrers de centre de Sóller, però no hi podran aparcar. Per a ells s'ha habilitat dos aparcaments dissuasius als afores dels pobles on els residents també podran estacionar de franc. Pep Porcell, és el regidor de mobilitat de Sóller.
La gent de Sóller aquesta restricció no li afecta per res. O sigui, podrà circular per tot Sóller ben exactament com està circulant ara. I és l'única, diguéssim, variació que podrà estacionar única i exclusivament ell a dins aquestes zones regulades, perquè tota la zona estirà regulada en tema ZAR, tema de Reixa Groga, tota la zona de baixes emissions.
Amb la zona d'aparcament restringit, Sóller ha passat de tenir 68 places d'aparcament per a residents a tenir-ne un miler. La mesura que regula les zones de baixes emissions entrarà en vigor el pròxim 27 de febrer a les 11 del vespre, tot i que el municipi de la Serra no té obligació d'aplicar-la perquè no supera els 20.000 habitants establerts per llei. Abans, la policia local informarà els residents i visitants als carrers del municipi, on ara mateix el parc mòbil arriba als 14.000 vehicles.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma fa una passa més per prohibir noves places de lloguer turístic en tot tipus d'habitatge després d'aprovar la modificació del Pla General que permetrà limitar aquesta activitat.
Una modificació que després ha de ser aprovada en sessió plenària. Així ho ha destacat la portaveu municipal Mercedes Celeste, qui ha subratllat que el compromís del batlle Jaime Martínez és la lluita contra la proliferació d'aquell lloguer. Celeste ha recordat que, a partir d'ara, a banda de prohibir noves places, les que es vagin donant de baixa no es podran recuperar.
A mesura que es aniran donant de baixa places turístiques vacacionals a dins Palma, no tindran opció de ser recuperades. Per tant, aquesta mesura no només talla d'arrel la possibilitat de que n'hi hagi més, sinó que, a més, al llarg del temps, permetrà que a Palma, a poc, vagin desapareixent.
Declaracions de la regidora portaveu després de la Junta de Govern de Cort, en la qual també s'ha referit al conflicte laboral en la policia local. Celeste ha assegurat que continuen treballant per implementar el pla d'ordenació que ha de recollir millores per al col·lectiu i ha admès que es tracta d'una tasca molt complicada. Demanada per les protestes dels agents, que es queixen de la demora del consistori en la implementació de les seves reivindicacions, la responsable municipal ha explicat que és fonamental tenir primer un manual de valoració dels llocs de feina que ja s'està confeccionant.
Acaba per polir i treballar aquest manual de valoració. I d'aquí és d'on sortirà el manual de valoració que ens permetrà sí o sí, donar una resposta en aquesta gran necessitat que tenim ara. Mentrestant, la situació és complicada.
Seguim repassant l'actualitat de Palma, que comptarà d'aquí a l'any 2030 amb 320 noves places de dependència per fer front a l'envelliment de la població. Això serà possible amb la construcció d'una nova residència de 120 places al barri de Son Anglada i la creació d'altres 180 distribuïdes a 5 nous centres de dia. Una de les principals novetats és la creació d'un habitatge supervisat a la zona de la FEM o al barri de Solivera, que comptarà amb 30 places. Estem parlant d'una inversió de més de 28 milions d'euros que s'executaran a partir d'enguany i fins l'any 2030.
Totes aquestes actuacions s'inclouen dins el Pla Nou d'Infraestructures Sociosanitàries. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha reconegut que hi ha moltes necessitats pel que fa a recursos socials i de dependència i que es tracta d'un repte que s'hauria d'atendre tant dins l'àmbit estatal com internacional. També ha mostrat la seva preocupació per les dificultats de trobar personal dins l'àrea de dependència.
Nosotros lo que estamos intentando, además, es hacer un replanteamiento de cómo podemos llegar, ¿no?, a todas esas necesidades, porque además vivimos en una isla, tenemos un territorio limitado y no solamente esto, sino que ahora y especialmente tenemos muchas dificultades en todos los sectores, pero en el ámbito de la dependencia también para encontrar personal. Con lo cual también tenemos que conjugar todo eso para dar respuestas a estas necesidades.
La conselleria vol que la nova residència de Palma posi el focus en la persona i per això es tindrà en compte la decoració de les habitacions i que els residents puguin escollir, per exemple, què volen menjar perquè se sentin com a casa. A més, de la residència, els 5 centres de dia s'ubicaran al carrer Joan Miró, a la FEMU, de vora el Conservatori, a la barriada de Sant Jordi, a Son Fangos i a Son Quint. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha destacat el dèficit d'infraestructures sociosanitàries que pateix la ciutat. També ha dit que els nous serveis seran més propers a la ciutadania.
Aquests equipaments responen a un model centrat, sobretot, a l'atenció a la persona, en serveis propers, accessibles, de qualitat i especialment pensats per entrar d'altres col·lectius, per la gent gran.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, també ha assistit a la presentació i ha destacat la deixadesa de l'anterior equip executiu autonòmic.
I que ha estat aquest equip de govern, insistes, que ha impulsat aquestes reformes sense perdre els fons europeus. Les angudes de fer a contrarrellotge i amb pressió d'Europa perquè la responsabilitat que havien demostrat els anteriors governants en el Consell de Mallorca era nul·la, era zero.
A Palma hi ha una llista d'espera als serveis socials de més de 2.300 persones que esperen una valoració. Això representa la meitat de les persones de tot Balears que es troben en aquesta situació.
I el GAE acollirà per primera vegada la Fira de l'Ocupació del Pla de Mallorca, que enguany arriba a la quarta edició. Serà el dia 26 de febrer a la sala polivalent d'Esporressà de 9:30 a 1:30. L'esdeveniment es consolida com una cita clau per posar en contacte empreses, entitats, serveis d'orientació i persones que cerquen feina volen millorar la seva trajectòria professional.
Durant tot el dematí, els assistents podran accedir a la informació sobre ofertes laborals, formació i orientació professional, així com interactuar directament amb empreses i entitats participants. Com a novetat destacada, la fira permet concertar entrevistes prèvies a través de la pàgina web oficial, la qual cosa facilita un contacte més directe i eficient entre candidats i empreses. A més, entre tots els participants, es durà a terme un sorteig de 5 entrades dobles per al MovoFest 2026.
Amb aquest apunt, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IBT3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IBT3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9. L'Ajuntament de Palma lliura avui els Premis Ciutat de Palma en una data atípica.
Palma, palma de mi mano, palma de mi.
Serà a les 7 de l'hora baixa a la sala de plens de Cort i no serà una gala, serà més aviat un acte institucional presidit pel batlle Jaime Martínez. La gala, prevista inicialment per Sant Sebastià, com és habitual, recordem que va ser ajornada a causa del dol oficial decretat per l'accident ferroviari d'Adamus.
Aquesta cerimònia, en tot cas, mantindrà un format més reduït, però reunirà els guardonats i, sobretot, les principals autoritats de les illes. Ho explicava als micròfons d'IB3 el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Javier Bonat.
No volien deixar de comunicar qui eren aquests premiats, perquè pensau, per ells aguantar aquest secret o aquesta incertesa pues, també és complicat i no volien fer-los patir aquest mes. I ara, pues, bé, serà un poc atípic, com vos dic, però tindrem un acte també institucional. No és una gala, és un acte institucional únicament d'entrega, però també serà guapo.
En l'àmbit literari, el Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català està per Jaume Oliver per Un dia saltarem la ciutat en cavalls de ferro, obra destacada per la seva estructura narrativa i original, va dir el jurat, i la combinació d'identitat i memòria col·lectiva. El Premi Joan Alcover de poesia en català ha recaigut a Francesc Pastor per In Paradisum, mentre que el Premi Rubén Darío de poesia en castellà ha estat per Jorge Fernández Gonzalo amb Rotunda Claridad, i el Premi Camilo José de la Casa de novel·la en castellà ha estat declarat desert. La literatura, en qualsevol cas, deia Bonet, és sempre la categoria reina.
Donant obertura també en aquest premi en castellà, ha hagut moltíssima gent que s'ha presentat i, evidentment, hem hagut de necessitar un jurat previ per fer una primera escrives i després el jurat que han pogut avaluar cada un dels premis.
En tot cas, però, hi ha guardons també per Imma Femení en Arts Visuals, Pau Santiago Roda en Còmic, Monjo Antiquat pel que fa a la música i Daniel Cuesta en Arts Escèniques. I també, per suposar, la nostra companya Victòria Morell en la modalitat de periodisme.
I la Fundació Casa Planes presenta el seu patronat. En el seu desè aniversari inicia una nova etapa orientada a reforçar la governança, la sostenibilitat i l'impacte cultural del projecte en l'àmbit de la imatge i el turisme. La nova estructura compta amb el suport d'una subvenció nominativa del govern de les Illes Balears i durant el 2026 també amb el del Ministeri de Cultura per a la promoció de la fotografia.
La presidència, en qualsevol cas, recau, i no podia ser d'una altra manera, en Maria Carolina Planes. El Patronat, però, integra gent de perfil del sector cultural, acadèmic, també arxivístic, com per exemple la Fundació Art Serra, la Fundació Photographic Social Vision o la UIB. Ho destacava la cap de comunicació i també membre del Patronat, Aleli Mirelman.
Este crecimiento del proyecto es debido al apoyo que hemos recibido del Gobierno de las Islas Baleares, un gran apoyo en la conservación del fondo documental de Casaplanes, que para los que no lo conozcan es un fondo de más de 3 millones de imágenes del desarrollo de las islas en los años 50 hasta los años 90, atravesado por la transformación turística del territorio. No.
Ubicada a l'antiga fàbrica de fotografia que duia precisament aquest nom, Casa Planes, aquest centre s'ha consolidat des de l'any 2015, fa ja 10 anys, dèiem, pràcticament 11, com un espai independent de producció cultural, amb estudis d'artistes. També s'hi ha fet molt de coworking. Hi ha una sala d'esdeveniment on s'han fet projeccions de vídeo, també concerts, i per suposat, els seus coneguts programes de beques que estan sempre vinculats a la imatge i al pensament crític, però sempre amb aquest fil conductor, la imatge i el turisme.
Si jo estigués amb tu, duria una foto teva dins la cartera per presumir sempre, sempre.
Són les 9, ara és moment de repassar quines són les principals notícies d'aquest dijous, pendents un dia més del temps, perquè avui ha vist taronja per vent a totes les illes, excepte la Serra de Tramuntana, al sud i al llevant de Mallorca. De fet, ja s'han registrat ratxes de més de 150 km per hora en alguns indrets de l'arxipèlag. A causa d'aquestes condicions, la Universitat de les Illes Balears ha suspès les activitats a l'exterior del campus i també a les seus universitàries.
En les darreres hores, els serveis d'emergència han gestionat 23 intervencions arreu de les illes. D'aquestes, 21 han estat a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. La major part de sortides han estat per caigudes d'elements urbans i d'arbres i branques al carrer.
A més, s'han registrat